La versió del director, amb Jordi Teis.
Les aventures, la imaginació i tot el que està relacionat amb el món del cinema ho tenim en aquesta secció, que és la visió, la versió del director. El director en aquest cas és en Jordi Teis, que aquí tenim aquí amb nosaltres. Jordi, bon dia.
Molt bon dia.
Ets el director de l'espai.
Exacte.
De l'espai.
De la versió.
De la versió, de la versió del director. I escolta'm una cosa, avui parlarem... Bé, d'una cosa que a mi m'ha sobtat molt el nom, perquè no sé de què... Bé, m'ho has explicat una miqueta al principi, però no sabia ben d'on baixava. Del metacinema.
Exacte.
El metacinema, què és això?
Sí, el metacinema és el fet de que una art, en aquest cas el cinema, també ho fa la literatura, també ho fa la pintura i el teatre, parla sobre ell mateix, és a dir, s'analitza, planteja, qüestiona, reflexiona al voltant del propi art, en aquest cas del propi cinema, és a dir, que són pel·lícules que parlen sobre el cinema i com s'ha fet el cinema.
Però això crec que una vegada ja ho vàrem tractar aquí al programa, no?
Vàrem tractar-ho fa temps, també cal dir-ho que ho vam fer des del punt de vista del tipus de pel·lícula que era les que vam esmentar i les que vam proposar, és a dir, parlàvem de pel·lícules que plantejaven aquest autodiscurs del mateix cinema com un fet històric, com una tragèdia, com un musical.
Sí.
I avui el que he volgut fer és agafar una mica aquest mateix concepte del metallenguatge, del metacinema, i a través de la mirada del director de la pel·lícula. És a dir, segons la trajectòria i el tipus de director que és el que esmentarem en els títols que hem triat per parlar-ne, doncs destacar com ell ha enfocat aquest discurs de parlar sobre ell mateix o sobre el mateix art que fa.
I n'hi ha molts d'aquests directors que han fet això? Que...
Doncs sí, n'hi ha molts. Mira, deixa'm dir-te d'entrada una mica per introduir els oients i a tu mateix en aquest discurs del plantejament aquest de que totes les arts, com dèiem, fan aquest, diríem, autoanàlisis, que el que permet també és el coneixement propi de l'art i la possible crítica, tant autocrítica com crítica externa. El cinema ho fa amb això que anomenem metacinema i que reflexiona sobre el propi medi d'expressió. És com mirar-se davant del mirall i dir-se què faig, què estic fent, com ho faig i per què, i què vull que la gent arribi a conèixer millor. Una crítica literària, en aquest cas, deia: cal crear ficcions i amb elles a la vegada fer declaracions sobre com es crea la ficció. És a dir, que a la vegada que estàs creant una ficció, una invenció d'una història, d'una novel·la, d'un relat, veure i explicar com utilitzes les eines per crear aquella ficció.
I com t'ha vingut la inspiració, potser també,
exacte,
no?
En algun cas també pot ser perfectament factible. Per tant, hem agafat uns grans directors, la majoria d'ells, per no dir tots, com són els que ara esmentarem, per veure com han enfocat alguns títols que precisament són pel·lícules que pertanyen a aquest metallenguatge, a aquest metadiscurs, que és el metacinema. I començarem, si et sembla, per Bill Wilder, un clàssic, un home que el 1950 va fer El crepúsculo de los dioses, una pel·lícula que aquí esmentem moltes vegades per moltes diferents qüestions, i avui ho fem per explicar que, a banda de guanyar 3 Oscars, el que va fer aquesta pel·lícula va ser posar el dit a la llaga en la decadència del cinema dels anys 50, quan ja s'havia deixat anys enrere el pas del mut al sonor, i que, cal dir-ho també, aquí estem parlant últimament en alguns programes d'aquest pas del mut al sonor, hem de deixar clar que en aquell moment va ser un període molt important i molt, molt decisiu, però que era un mes. El cinema ha viscut, gràcies a això també ha evolucionat molt, de constants crisis. Parlem, per exemple, la de l'aparició de la televisió, la del trencament d'un oligopoli dels grans estudis d'Estats Units, de les plataformes darrerament...
Ara t'ho volia dir, que actualment també hi ha una crisi en el cinema, no?
Exacte, deixant a banda temes com la pandèmia, però també el fet de la irrupció de les plataformes, ja fa anys, doncs que també han provocat un nou canvi. I constantment el cinema està fent aquestes evolucions. El que volíem esmentar era que aquest període de decadència dels anys 50, un director tan lluminós com Billy Wilder, que acostumava a fer, o que ens ha acostumat a deixar, tantes obres divertides, alegres, de pura comèdia, perquè ell és un dels reis de la comèdia. És curiós que abans de fer aquesta pel·lícula, El crepúsculo de los dioses, havia fet títols poder una mica més seriosos, com Perdición, Día sin huella, El vals de l'emperador, i que a partir d'aquí, a partir d'aquesta pel·lícula que parla de la decadència del propi cinema dels anys 50, doncs això ens il·lumina amb títols tan increïbles com Sabrina, La tentación vive arriba, com Foc de gel o loco, En bandeja de plata, és a dir, fa com un canvi després d'aquesta decadència a un cinema lluminós i grandiós. Passem, si et sembla, a un altre clàssic, que és una parella formada per Gene Kelly i Stanley Donen, tots ho sabem, Cantando bajo la lluvia, any 1952, que en aquí la curiositat és que aquests directors ja havien treballat amb altres rodatges, havien fet Les modelos, Levando anclas, Un dia en Nueva York, i en aquí el que fan és explicar aquest pas del mut al sonor, ple d'alegria, de color, de musical, perquè és una pel·lícula molt viva, però en canvi ho fa amb els esquemes més clàssics del musical. És a dir, que per explicar una cosa tan novedosa i tan canviant com és passar del cinema mut al sonor, ho fa amb uns esquemes i amb uns cànons molt
clàssics. De tota la vida, diguéssim.
Exacte. Passem a un altre dels grans mestres, que és Federico Fellini, 8 i medio, 8 i mezzo, del 1963. I aquí és curiós perquè el director, Fellini, ens explica una història sobre un director que es queda sense idees, saps allò de l'escriptor amb el full en blanc?
Sí,
doncs
sí,
el mateix, un bon director de cinema, i que aprofita aquest moment de desert per explicar part de la seva vida, que curiosament un director tan prolífic com ell, que ha fet una vintena de pel·lícules, totes, la majoria, obres mestres, el que fa és això, la història d'un director que no té idees, que no sap què fer. I dèiem, curiosament, aquest home aprofita per explicar part de la seva vida. Fellini ho va fer en més d'una pel·lícula, parlar de la seva pròpia biografia, de la seva pròpia, sobretot, infantesa, com pel·lícules com Amarcord, que recordaven a Rimini tota la seva etapa més infantil. Anem cap a un altre tipus de cinema, François Truffaut, amb la pel·lícula La noche americana, 1973. Està considerada una de les millors pel·lícules del cinema d'aquell país. Nominada a millor actriu, recordem-ho, actriu de repartiment, Valentina Cortese, i també va estar nominada a millor director per Truffaut i millor guió. Què és La noche americana? La noche americana és una tècnica de cinema que s'utilitza per simular una escena de nit encara que estigui rodada en ple dia, en el carrer, als exteriors. Tot això es fa, evidentment, a través, o es feia, a través de filtres de càmera. Ara s'utilitzen tècniques, evidentment, informàtiques. Truffaut, qui és? És el pare, i ho hem explicat més d'una vegada, un dels pares de la Nouvelle Vague, un cinema que tenia, entre altres coses, la característica de ser un cinema molt proper, molt real, el cinema verité, que explicava el que passava en el món, i el curiós és que l'argument d'aquesta pel·lícula, La noche americana, ens presenta un director que està a punt de preparar un plató, en aquest cas el plató d'una plaça i d'uns carrers d'una ciutat, i que quan li arriba l'equip artístic, és a dir, els actors, els actrius, els extras, li comencen tots els problemes i quasi bé la història se li escapa una mica de les mans. Per tant, torna a posar el peu en aquest cinema proper, en aquest cinema real, en aquest cinema verité, explicant una manera de filmar com és la tècnica de la noche americana. I escoltem de fons la banda sonora d'un gran de Cinema Paradiso de l'any 88, Giuseppe Tornatore, un home que era fotògraf i que ja amb 16 anys havia fet treballs importantíssims de mestres com Pirandello o Eduardo De Filippo, i el que en la seva biografia sempre es destaca, que ell tota la vida, a banda ja de quan feia la seva tasca de fotògraf, era aquesta obsessió per transmetre l'amor a la imatge, a el que pots veure amb un fotograma, al cinema en general, i evidentment ho reflecteix en una història de cinema sobre el cinema, d'aquest personatge del Totó i del cinema de poble i de barri d'aquest més proper, i que per tant doncs és una altra curiositat d'aquest metallenguatge. Canviem totalment de registre, ens anem a Tim Burton i la pel·lícula Ed Wood del 94, la vida del pitjor director de pel·lícules de terror, és la curiositat, explica en aquest cas el curiosíssim, el famosíssim Ed Wood, que va ser un director de cinema de terror, i en aquest cas Burton, que és un home, tots ho sabem, especialitzat en fer pel·lícules plenes de màgia, de color, de fàbules, sobretot, d'alegories, com per exemple, recordem-ho, Beetlejuice, perdó, Eduardo Manos Tijeras, Big Fish, Charlie i la fàbrica de xocolata, o La nòvia cadàver, i en aquest cas, en lloc d'agafar tot aquest món més màgic, més alegre, entre cometes, més divertit, se'n va cap a una història de terror per explicar justament la història d'un director de cinema. Tornem a parlar de llenguatge, de cinema dins del cinema. I si et sembla, anem acabant amb dos títols més recents. Serien, per una part, The Artist, de l'any 2011, Michel Hazanavicius, que el que fa és un drama amb una comèdia romàntica, amb una història d'una parella, un actor i una actriu, just també quan el mut passa a sonor, quan el cinema mut passa a cinema sonor. La curiositat d'aquesta pel·lícula, com tots ho recordeu i sabeu, que va donar el cop i que va tenir moltes nominacions i premis en els Òscar, és que està feta en blanc i negre i és muda, una pel·lícula de l'any 2011, muda, només amb la banda sonora molt destacada i amb els títols, els intertítols que dèiem que explicàvem quan parlàvem d'aquest tipus de pel·lícula, i que és el contrapunt, diríem, de Cantando bajo la lluvia. Mm-hmm. Allà és molt color, molta animació, molta cançó, molt musical, i en canvi aquí tot el contrari, blanc i negre, muda, i només la música és el que destaca, però un producte totalment a l'altre extrem per parlar d'això, d'un actor i una actriu de cinema. I acabem, si et sembla, amb una molt recent de l'any passat, 2022, Babylon, del director Damien Chazelle. Recordem Brad Pitt i Margot Robbie, que sota les ordres del director de la pel·lícula La La Land, una pel·lícula plena de llum i de ball, però que aquí, un altre cop, com en el principi, acabem igual que hem començat, es fixa en el costat més fosc del Hollywood clàssic. Estem parlant d'una pel·lícula que ella mateixa reflecteix el que està explicant, és a dir, què era el Hollywood dels anys 20? Droga, corrupció, sexe, màfies... Això, per als que estiguin interessats, hi ha un llibre molt interessant que es diu Hollywood Babilònia, publicat fa molts anys, i que ho explica en detall amb tots i cada un dels personatges, actors, actrius, directors, productors, que donaven forma en aquesta Babilònia que era Hollywood dels anys 20. I el que fa la pel·lícula, com dèiem, és reflectir justament això. És una pel·lícula que és molt llarga, poder jo crec que excessiva, és un metratge fora de mida amb un guió complex, tal com eren totes les històries que ens explica precisament. Hi ha molts personatges que en aquells anys vivien l'ascens, la glòria i la fama i la caiguda en poquíssims, no diré mesos, però en molt poc temps, en pocs anys, passaven totes les etapes que ara actualment o que habitualment molts artistes la passen al llarg de moltes dècades, no? Doncs allà tot anava molt de pressa i tot era molt, molt babilònic, com diu la seva pròpia, el seu propi títol. Curiosament, hi ha molta música del moment d'aquell període del cinema. No és estrany, Chazelle, el director Damien Chazelle, ja havia fet Whiplash sobre un músic de jazz i, com dèiem, La La Land, que era sobre un pianista de jazz, entre d'altres, i que, per tant, doncs ja sabia una mica com tocar aquest tipus de cinema. El que hem fet és veure una mica com el cinema, ara suposo que entens perfectament això del metacinema...
No, ara m'ha quedat molt clar, eh?
Com el cinema s'explica a ell mateix, com es mira un mirall, com reflexiona i com permet l'autocrítica i la crítica externa per explicar una mica tot això, però ho hem fet avui a través d'això, de noms de grans, grans directors.
Aquests directors que han fet aquest metacinema, per dir-ho així, i que han sortit com a protagonistes, no ells, el personatge de la pel·lícula, però que de vegades està reflexat amb ells, clar, moltes persones diuen que és egocèntric, no, aquest tio?
Bueno, a vegades...
O quina falta d'idees que té i que ell mateix proposa doncs, fer el que li està passant en aquell moment.
A veure, igual que passa amb els escriptors, hem de convenir que la majoria, per no dir tots els directors, quan fan pel·lícules estan parlant d'ells mateixos. Això el mateix Woody Allen t'ho ha dit més d'una vegada, Almodóvar ho ha explicat, i molts directors, quan roden, estan explicant coses de la seva vida, com dèiem, igual que els escriptors ho fan en la majoria de novel·les. Aleshores, sí que pot haver-hi algun cas, com tu dius, que algun director pequi d'egocèntric vulguen presentar o vulguen explicar o vulguem fer més del que sembla, però la majoria el que fan és un treball de sinceritat i d'aproximació al públic, donant a conèixer com entenen la vida i, en aquest cas, com avui hem fet, com entén el cinema.
Molt bé, doncs a partir d'ara entendrem encara més aquesta paraula, aquest metacinema. Quan ens parlin d'això ja sabrem de què va la cosa. Jordi Teix, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la pròxima setmana.
A reveure.